Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Els ajuntaments de Castellet i la Gornal, Santa Margarida i els Monjos i Olèrdola posen en marxa per 11a edició el Compra Prop, una campanya per incentivar la compra de proximitat i local. Ens ho apropa des de Canal 20, la Fanny Vivar.
Com comenta Sílvia, un any més ja tenim aquí concretament, des d'ahir diumenge 20 d'octubre, la campanya del Compra a Prop. Avui en parlem amb els ajuntaments que en formen part i comencem saludant a la Jordina Camps, tècnica de promoció econòmica, comerç i turisme de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Bon dia, Jordina.
Bon dia a tothom. Disculpeu que avui no tinc gaire veu, però aquests dies ja és el que ens acompanya també.
Quines són aquestes principals novetats de la campanya d'aquest any del Compra a Prop?
Doncs bé, en aquesta edició es donaran a terme diferents propostes. Hem cregut, sobretot, en temes de sostenibilitat i digitalització, la campanya, com aquests anys ja s'ha anat portant a terme, es pot participar amb una butleta física, en paper o electrònica. Llavors, una de les propostes i novetats seria impulsar aquesta butleta electrònica. Hem fet, sobretot, un suport de comunicació molt més atractiu i intentarem que funcioni molt millor per aquesta banda. També altres novetats ha sigut, i sobretot la més important, la d'implicar el mercat no sedentari dels Monjos.
I amb quin objectiu s'han introduït aquestes novetats?
Doncs bé, sobretot és la de reducció de paper i sostenibilitat, perquè veiem que és una forma, sobretot, d'impulsar una campanya més sostenible i que aposti, sobretot per aquesta digitalització. I el tema d'incloure el mercat no sedentari respon també a millorar aquests resultats, aquest nombre d'establiments i aquest motor econòmic que tenim i aprofitar-lo.
I quins són els objectius generals d'aquesta Compra a Prop, d'aquesta campanya que arriba a la seva 11a edició?
Doncs bé, aquests objectius generals de la campanya que ja portem treballant durant aquests 11 anys, sobretot és de fidelitzar aquests clients que ens visiten als comerços de les poblacions veïnes. També volem promoure, impulsar i generar fluxos de població i aquestes relacions comercials entre els municipis que ens uneixen des del Parc del Foix. I sobretot fomentar aquest coneixement patrimonial, tant comercial i patrimonial dels municipis veïns que tenim amb aquestes experiències i els premis que entreguem al final de la campanya.
I pel que fa al Santa Margarida i els Monjos, aquesta incloure el mercat no sedentari amb aquest mercat dels Monjos, és aquesta la principal novetat al municipi o n'hi ha alguna altra?
Per nosaltres aquesta és la principal novetat. Sobretot aquest motor econòmic que tenim els diumenges, que suposa aquesta atracció de població de població de municipis de la zona i de comarca, i ens complementa sobretot el comerç del nucli dels Monjos.
I què suposa per al municipi de Santa Margarida i els Monjos participar un any més en aquesta campanya de promoció?
Doncs sobretot ens suposa aquest valor, aquesta importància del comerç local de proximitat, fidelitzar la clientela i sobretot apropar el comerç a la ciutadania del nostre municipi de Santa Margarida i els Monjos.
Amb quants establiments participeu?
Hi participem amb 117 establiments entre els tres municipis, amb 78 premis i independentment tenim el mercat, que participem amb les 160 parades que hi ha i amb uns premis que donen valor a uns 500 euros aproximadament. És la campanya
després...
més participació dels últims anys, perdona.
No. I després d'11 anys, aquesta campanya funciona molt també perquè el feedback que rebeu de tots aquests comerços és molt positiu, vull dir, veuen que funciona aquesta campanya.
Sí, exacte. Nosaltres intentem fer aquest impacte econòmic per veure si any rere any hi ha bona acceptació tant per part dels comerços com per part dels consumidors. És una campanya que obté una valoració molt bona d'un 8,5 sobre 10, el 55% dels participants ja han participat i valoren d'un 9 sobre 10, i sobretot l'impacte, el de l'any passat va ser de 700 euros, amb retorn de 140 euros per euro invertit, i sobretot aquesta creació de treball, no?, que també ens demostra que són la creació de nou llocs de treball a temps complet de la campanya. Aquestes dades que ens fan com continuar perquè són molt bones.
Doncs moltes gràcies, Jordina Camps, tècnica de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, per apropar-nos a aquesta campanya del Compra Prop. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I continuem parlant d'aquesta campanya del Compra a Prop, i ho fem ara saludant a l'alcalde de Castellet i la Gornal, Xavier Revuelta. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja hem parlat una miqueta sobre aquest funcionament de la campanya, quines són les novetats, quins són els objectius, i recordem, per quines dates està prevista aquesta campanya del Compra a Prop?
Bé, doncs, per aquesta propera campanya, doncs, els dies són els que estan establerts. Em sembla que són del 20 d'octubre fins al 17 de novembre, i és on hi ha, doncs, pràcticament aquest mes d'acció, que en el qual és on els usuaris, clients, doncs, tenen que anar abocant aquesta targeteta o a través del vot amb un codi QR, doncs a les urnes que hi han també habilitades.
I pel que fa a Castellet i la Gornal, hi ha alguna novetat al municipi?
Bueno, enguany ampliem en totalitat de premis, i també en comerços, passant de el municipi passant de ser, parlo en global, no només del nostre municipi, sinó en el que engloba els tres municipis, ampliem la totalitat de premis i, doncs, bueno, arribem a uns comerços participants que ens atencem cap als 117 comerços, i que, doncs bé, en la propera sessió d'entrega de premis arribem als 80 premis.
Déu-n'hi-do, I què suposa per Castellet i la Gornal tornar a participar en aquesta campanya?
Bé, doncs, per Castellet i la Gornal, un municipi, doncs bé, amb una organització geogràfica molt disgregada dels nostres nuclis, doncs, des del Departament de la Regidoria de Turisme i també de Comerç, treballem conjuntament amb les tècniques responsables dels altres ajuntaments per tal de que la campanya segueixi sent tot un èxit, i evidentment apostant per la comunicació, difusió i fomentació de la, doncs, aquesta promoció ja no tan turística sinó més comercial del nostre petit teixit comercial que tenim al nostre municipi, no? També és veritat que implica econòmicament una inversió per fomentar aquesta promoció econòmica, però que, bé, ja dic, amb la petita estructura d'establiments que tenim al nostre municipi, doncs, evidentment, creiem que és del tot positiva poder seguir sent part d'aquesta campanya.
I aquest any arriba aquesta 11a edició, ja n'heu viscut 10. Els comerços, quin és el feedback que us donen? Teniu aquestes dades que quantifiquin aquesta incidència de la campanya, si realment funciona?
Sí, no només explícitament des del nostre municipi de Castellet i la Gornal, sinó que cada any es realitza, doncs, un estudi d'impacte econòmic que ens proporcionen, doncs, aquestes xifres, però en un global, del que provoca la campanya. L'evolució és positiva i actualment ens situem en un punt en el que havíem arribat abans de la pandèmia, no? Llavors, és que estem recuperant, després de pandèmia, estem recuperant, doncs, totes aquestes accions que, doncs, el que fan és que tenim una previsió de creixement constant en el que és la campanya.
I pel que comentaves, doncs, aquestes estadístiques, no?, reforcen també el seu èxit, no? Com comentaves, estem recuperant una mica.
Sí, Les estadístiques de la campanya de l'any 23 doncs, reforcen el seu èxit, no? Hem tingut un impacte, segons l'estudi, un impacte de més de 700.000 euros amb un retorn de 140 euros amb 90 cèntims per cada euro invertit i l'equivalent en la creació, que és l'equivalent a la creació d'uns aproximadament 9 llocs de treball a temps complet. Llavors creiem que aquesta petita activació econòmica doncs, fan que doncs, tinguem que seguir apostant per la campanya Compra a Prop i des d'un context i una visió de que som el germà petit, no? de tot el muntant econòmic, però encantats de seguir col·laborant amb aquesta campanya conjuntament amb l'Ajuntament de Santa Maria dels Monjos i d'Huèrdola.
I veient aquest bon funcionament i aquesta bona acollida del Compra a Prop i pensant una mica de cara al futur, teniu alguna proposta ja en ment?
Bueno, la nostra proposta és seguir apostant, no?, per la participació amb la butlleta digital, per arribar a aquesta gent més jove, no?, que també han de fer ús d'aquesta campanya i aconseguir el propòsit de que sigui una campanya encara més sostenible i que, com cada edició, doncs, intentem més fomentar la participació dels establiments del nostre municipi i, si més no, intentar arribar a tots els clients d'establiments dels altres municipis doncs, que també en puguin fer part i puguin ser part d'aquesta campanya.
I just anomenaves els establiments de Castellet. En quants establiments participa Castellet en aquesta campanya?
Castellet i la Gornal, en aquesta propera campanya que ara ja obrirem, estem en 13 establiments que participen oferint els seus premis i bé, estan repartits en els diferents nuclis del nostre territori, del nostre municipi. Som, com deia abans, un municipi molt, molt extens, 48 quilòmetres quadrats de municipi, amb 12 nuclis de població, i bé, això fa que aquesta disgregació, no, del territori sigui una mica més complicada, però bé, estem en aquesta col·laboració de 13 establiments que participen fermament en aquesta campanya Compra a Prop.
I de quina tipologia d'establiments es tracta?
La tipologia, bueno, va des d'alimentació fins a restauració i bé, també passant per les petites bodegues que tenim al nostre municipi.
Doncs moltes gràcies, Xavier Revuelta, alcalde de Castellet i la Gornal, per atendre'ns avui aquest matí aquí al Penedès en Xarxa i apropar-nos, des de la vostra visió del vostre municipi, a aquesta campanya del Compra a Prop. Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per l'interès que us desperta aquesta campanya, aquesta interessant campanya que a través del municipi d'Olèrdola, Santa Margarida de Monjos i Castellet i la Gornal desenvolupem any rere any. Moltes gràcies i bon dia.
I després de conversar amb l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i el de Castellet i la Gornal, el tercer municipi que forma part d'aquesta campanya del Compra a Prop és el municipi d'Olèrdola i saludem a la seva alcaldessa Fina Mascaró. Bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia.
Ja hem estat parlant una miqueta, com comentava, amb els altres dos ajuntaments. Pel que fa a Olèrdola, què suposa? Hi ha alguna novetat al municipi aquest any a la campanya?
Bé, pel municipi el que suposa és com tots, no? És promocionar sobretot aquest petit comerç i visualitzar-lo i doncs, obrir més enllà del que és pròpiament el municipi doncs, el nostre teixit de comerç de proximitat. Val a dir que Olèrdola doncs, té bons productors de diferents àrees i bé, aquesta campanya doncs, que ja fa una pila d'anys que es porta a terme juntament amb aquests dos altres ajuntaments que toquem de mà, que són els Monjos i Castellet i la Gornal, doncs fa que fem una triangulació important i que creiem que val la pena doncs, atendre-la. I com a novetats, més enllà del format, sí que hi ha una cosa a destacar i és doncs, diguem, la participació doncs, via QR, per tal doncs, de que doncs, la gent més jove doncs, tingui, bueno, que sempre estan amb el mòbil, i és una manera més fàcil i més àgil doncs, de poder participar, més enllà d'omplir la butlleta, que moltes vegades doncs, poder fa una mica més de mandra. Llavors, tot plegat el que s'ha acordat doncs, amb la coordinació de tots els ajuntaments i les persones doncs, que porten a terme aquesta campanya, doncs, que ens semblava que promocionar aquesta eina doncs, era una cosa que podia doncs, fer que hi hagués més participació que altres anys.
I en quants establiments participa Olèrdola i de quina tipologia són?
Sí, Olèrdola participa en 25 establiments i després també té el suport del MAC, del Museu Arqueològic de Catalunya, el conjunt monumental d'aquí de la Sant Miquel, bueno, d'aquí del Sant Miquel d'Olèrdola, i també després, doncs, com a institució, l'Ajuntament. Els establiments emparen diferents àmbits, des de la restauració, doncs, botigues d'alimentació i de beguda, també estètica, també salut i doncs, tot tipus de servei. Creiem que és una oferta important i crec que doncs, posicionar 25 establiments en aquesta campanya doncs, és prou bo i prou interessant.
I aquest any arriba a la 11a edició. Això també és perquè el feedback dels comerciants i dels comerços és positiu.
Sí, perquè al final els comerços el que fan és donar, primer de tot, doncs, evidentment, participar doncs, amb algun element dels que tenen o alguna, doncs, un val de compra o un val, en el cas de la restauració, doncs, per anar al seu restaurant. Però, més enllà d'això, doncs, clar, veuen, no?, que estan dintre d'aquests doncs, tres municipis, que es mouen, que la gent parla d'ells, que després, més enllà doncs, de donar la butlleta, saben que aquesta butlleta tindrà un retorn, no només pel producte que regalen, sinó perquè el fet de que altres municipis doncs, parlin del seu establiment, tard o d'hora segur que el visitaran. Per tant, jo crec que té una capacitat de retorn important i la gent ja espera la campanya. Jo crec que és una campanya que està consolidada i que la gent l'espera. I moltes vegades doncs, nosaltres ens hem preguntat, no, l'any passat, escolta'm, quan poseu, vull dir, jo me'n recordo doncs, el mes de setembre, ja preguntar, escolta'm, quina data comença la campanya? No? I funciona com sempre? I on tindrem les urnes per posar la butlleta? I després, doncs, bueno, evidentment, doncs, com deia, no? Aquest any a sobre es promociona més doncs, tot el tema QR. Per tant, jo penso que és molt interessant.
També un dels moments més esperats d'aquesta campanya del Compra Prop és aquest moment del sorteig dels premis i el seu lliurament. Quan es té previst realitzar-ho?
El sorteig no es fa de cara al públic, perquè sí que és veritat que està, com a tot, molt reglat i hi ha doncs, testimonis que donen fe que no hi ha cap tipus de trampa, ni molt menys, però el que sí es fa públic és el moment del lliurament, però com que hi ha una feina prèvia, perquè aquí sí el que es pretén és que cada municipi doncs, tingui premis d'un altre municipi. No? Llavors, a l'hora doncs, dels sortejos, és una cosa, insisteixo, més interna, que ho fan les persones que coordinen tota aquesta campanya, i després el lliurament es fa el dia 4 de desembre a les 7 de la tarda als Monjos, amb la presència del públic que, doncs, bueno, que quan recull doncs, el regal doncs, està doncs, molt content, no? Perquè bueno, ha costat només omplir una butlleta, o moltes, perquè realment hi ha gent que n'envia moltes, vol dir que confia en el comerç local, que jo penso que és lo important.
Per tant, els premis són tots premis de comerços que participen en el Compra Prop?
Sí, tots. Tots els, després, a nivell d'ajuntaments i de més, doncs, si pot fer alguna aportació, doncs, segurament, jo que sé, doncs, en el cas d'Olèrdola, possiblement doncs, sigui algun dels llibres que tenim al municipi, i en el cas del MAC segurament doncs, seran dues entrades, però no, dues entrades o les que consideri el MAC, que ara no recordo exactament quina aportació ha fet, no? Però al final tot és premi de producte local.
Per tant, una campanya que funciona, que està consolidada i que esperem veure molt en un futur també, que encara té vida.
Sí, encara té vida, però també és veritat és que, com deia, no? Vull dir, tu m'has preguntat per les novetats d'aquest any, jo penso que també és una campanya que cal anar-la adaptant. Al final, totes les campanyes es van adaptant als temps perquè doncs, la ciutadania demana noves maneres de fer i a vegades fins i tot nous productes. Jo penso que si nosaltres miréssim un temps enrere o uns anys endarrere, a lo millor, doncs, no sé, l'apartat de salut a lo millor no hi era. Pues enguany hi és, no? A lo millor, doncs, el tema estètica, quan es va començar, tampoc hi era. Es pensava més, no sé, doncs, en productes a lo millor de comestibles més que en estètica. Això vol dir que això ha anat corrent la veu i que, doncs, tothom creu que és important, no? Pues, llavors, si tu vas a la farmàcia i et donen una butlleta, vol dir, doncs, que aquell establiment s'hi ha adherit. Llavors, em sembla que és prou interessant.
Doncs moltes gràcies, Fina Mascaró, per aquesta reflexió final sobre aquesta campanya del Compra a Prop i per tota la feina que feu des de l'Ajuntament d'Olèrdola. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Dos, tres minuts i ens plantem a 11:15. Sabeu que tenim flash, aquests 5 minuts per l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, i ho farem amb aquest road trip, aquesta carretera, aquest viatge de carretera que ens proposa Triquell. Pipejo empanat, ja que estic solitari ben acompanyat. El meu ego m'incomoda, però em fa falta. No canvio cap paraula per cap altra. Per ser jo no necessito ser ningú. En tinc prou amb un volant la carretera i tu. I si em dius que demà no sabré res d'ahir, voldrà dir que hem oblidat la merda que ens vam dir. Jo em limito a sentir i a retenir les ferides d'aquell dia i l'emoció d'aquesta nit. M'abraço als arbres d'aquest camí, que em portin lluny però que sempre em tornin aquí.
T'observo i t'imagino dins el nostre globus volàtil i rítmic, desitjant plis que no peti aquí. No espero res de tu, però encara menys de mi. I ara en lloc de papallones dins el pit, i tinc un fucking hipopòtam gegantit. I si dormo entre la brossa o el teu llit, no espero res de tu, però encara menys de mi. M'abraço als arbres d'aquest camí, que em portin lluny però que sempre em tornin aquí. M'agradaria veure com sures mica en mica i voles, voles, vola i sobrevola. Living en una road trip, conduint el teu...
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament d'Olèrdola reclama canvis legislatius per combatre la multireincidència delictiva. Exigir canvis en l'ordenament judicial que vagin en la línia d'eliminar la impunitat de la multireincidència delictiva. Aquesta és una de les mesures que reclama una moció aprovada per unanimitat en el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola de dimarts. La moció també reclama que dels actuals 35 es passi a 70 jutges d'adscripció territorial a Catalunya per poder donar resposta diligent a les diferents causes. El text també demana que els ajuntaments puguin exercir l'acció penal en els delictes de furt. La moció la van encapçalar tots els grups municipals i era portada al ple a iniciativa del grup Impulsem Olèrdola. Des del PSC es mostraven partidaris de lleis més dures per aturar els delinqüents que repeteixen delictes. Esquerra posava l'accent en la necessitat de disposar de més jutges i des d'Alternativa per Olèrdola indicaven que sempre han estat d'acord en reclamar millores en seguretat ciutadana. Som Sant Sadurní va celebrar dimarts el lliurament de premis del concurs d'aparadors al Cava 2024, organitzat en col·laboració amb la confraria del Cava i el suport de l'Ajuntament. Un total de 36 establiments van participar, dels quals una desena van entrar a concurs amb aparadors engalanats amb motius relacionats amb el Cava. El jurat, format per representants de la confraria, l'Ajuntament, Ràdio Sant Sadurní i experts en disseny d'interiorisme, va tenir la tasca de valorar els aparadors. Els establiments guardonats van rebre un trofeu de reconeixement i una targeta regal de 100 euros. El premi Maria Reche, que destaca la millor resolució tècnica d'un aparador, va oferir també un mes d'ocupació gratuïta de l'aparador rotatiu. Aquest guardó se'l va endur la llibreria Gepi, establiment que també va guanyar el premi a l'aparador més artístic. Adolfo, fotògraf, va rebre el reconeixement a la millor integració de la vinya i el cava, mentre que Ferreteria Robert Cardús va ser premiada pel millor ús del marxandatge comercial. L'onzena edició de la Mostra de l'Enramada oferirà, com un dels actes destacats, una interessant caminada per descobrir el territori. Serà aquest dissabte de 9 del matí a 12 del migdia. L'activitat consistirà en una caminada per la vinya penedesenca i una visita comentada al jaciment Íber de les Masies de Sant Miquel de Banyeres del Penedès. Es tracta d'una agradable caminada de baixa dificultat per les vinyes i boscos dels termes de l'Arbós i Banyeres, amb una visita a l'esmentat jaciment, on els arqueòlegs Geni Batet i Aitor Soriguer oferiran una explicació introductòria sobre la dimensió històrica i les característiques que fan d'aquest jaciment un dels més importants de l'arc mediterrani occidental. L'activitat està organitzada pel Club Esportiu L'Arbós i, en acabar, es servirà un refrigeri als participants. Per assistir a la caminada cal abonar el preu i reservar plaça a la carpa de l'organització ubicada a la Via Augusta el divendres 25 d'octubre, o bé també es pot reservar plaça per mail a l'adreça turisme@arbosenc.cat. Els xicots de Vilafranca escalfen motors per la Diada del Roser amb una actuació a Sabadell. Els vilafranquins van fer el 5 de 7 en primera ronda i és un dels castells més habituals en el repertori dels xicots, però aquesta vegada l'estructura va requerir d'un esforç extra. Malgrat les dificultats, el castell es va descarregar amb èxit. En segona ronda van completar la seva cinquena torre de 7 de la temporada, que va presentar algunes tremolors al principi de la descarregada. L'estabilitat dels segons i la solidesa dels terços va ser clau per aconseguir descarregar-lo. En tercera ronda, els xicots van optar per un 4 de 7 que van executar de manera solvent. Finalment van tancar la seva actuació amb el pilar de 5. Amb la vista posada en la seva última cita de la temporada, els xicots de Vilafranca es preparen per una setmana d'assajos intensos. L'objectiu és arribar en les millors condicions a la Diada del Roser, que tindrà lloc aquest dissabte a la plaça de la Vila de Vilafranca. Aquesta diada, dedicada a la Mare de Déu del Roser, patrona de la colla, marcarà el final de la temporada castellera 2024. La diada es podrà seguir en directe per Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió.
Penedès en xarxa.
Són 11:15 i 5 minuts tocats.
Penedès en xarxa.
L'INCAVI ha mostrat l'impacte del seu treball en recerca enològica, sostenibilitat i innovació en el marc del 45è Congrés Mundial de la Vinya i el Vi de l'OIB, celebrat la setmana passada a Dijon, a França. Enguany, l'OIB, a més, celebrava el seu centenari i els investigadors Enric Bartra, Anna Puig i Gemma Roca de l'INCAVI Lab hi van assistir presentant un parell d'estudis, dels quals avui us en volem parlar, a Ràdio Vilafranca, tot conversant amb dos dels tècnics investigadors de l'INCAVI que hi van anar, són l'Anna Puig i l'Enric Bartra, que ens acompanyen. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Com va anar així, en general, la jornada, el congrés?
Bé, penso que va ser un congrés molt complet. Més tota la quantitat de persones involucrades en el món del vi que es troben en aquest congrés, doncs penso que és molt, molt positiu i molt enriquidor.
És la cita més destacada de l'any, de la temporada?
A nivell...
Sí, cada any se'n celebra un del congrés mundial i aquest any va ser especial pel fet de que era el centenari de l'organització i van assistir-hi moltíssima gent. Segons l'organització érem 756 participants i es van exposar al voltant de 265 ponències orals. Hi havia també pòsters digitals, 345 en total, i després 125 pòsters dels penjats en paper. Vull dir que la participació a nivell científic va ser molt, molt important en aquest congrés, sí.
Explica'ns què és això de participar en un pòster digital.
Aquest any, per primera vegada, hi havia com dues modalitats de pòsters. Suposo que era per la quantitat de gent que va presentar treballs científics, resultats de treballs científics, hi havia com dues modalitats. Una que era un pòster digital, pòsters digitals que els podies consultar a través de l'aplicació que es va dissenyar expressament per aquest congrés, i els altres eren pòsters penjats en paper, els típics pòsters, i els podies consultar in situ, perquè estaven en una sala molt gran i podies veure el que havien presentat la gent a nivell científic.
Això sumat a les clàssiques ponències de sempre?
Exacte, sí. Les ponències de sempre es dividien en quatre sales, perquè hi ha les ponències de viticultura, les ponències d'enologia, les ponències d'economia i llei i les ponències de seguretat i salut relacionades amb temes sempre vitivinícoles. I llavors ens vam repartir en diferents sales per poder assistir a les més possibles, no?
Després us demanarem més intríngulis d'aquest congrés, de com hi vau participar, com s'organitza, però anem a presentar aquests dos estudis amb els quals anàveu a Dijon. L'Enric presentava un estudi sobre la biodiversitat i com influeix en els aromes dels vins. Ens n'havies fet 5 cèntims fa un temps enrere.
Sí.
Explica'ns en què consisteix, quins resultats vas dur a Dijon.
Doncs mira, és un treball que està fet, però que ens sembla que estem inclús intentant a veure si es pot tornar a fer o mirar algun matís de continuïtat, i que es tracta de veure com les plantes que hi ha al voltant de la vinya poden tenir un efecte positiu sobre les aromes i les característiques del vi que es fa a cada una d'aquestes parcel·les. Això es va fer a 5 parcel·les situades a 5 denominacions d'origen, des de l'Empordà, a la Terra Alta, a la Conca, també es va fer al Montsant, al Costers del Segre i al Penedès, i es mirava vinyes que tenien un entorn determinat, s'estudiaven les plantes que hi havia allà al voltant i després miraven les aromes dels vins que s'obtenien d'aquelles parcel·les i es comparava amb un extracte de les plantes que hi havia al seu voltant. I vam trobar coincidències, vam trobar que algunes d'aquestes molècules, algunes de les substàncies i aromes que trobem en els vins estan iguals o són comparables a les aromes de les plantes del voltant. I això era un tema que molts viticultors o molts elaboradors havien alguna vegada explicat, però no s'havia fet aquest estudi de comprovar quins eren els components i quina influència podien tenir. I això per mi, el que és molt positiu, és que lliga el productor i que el productor no és només una persona que cuida la vinya, sinó també cuida un entorn, cuidar un, i manté una biodiversitat al seu voltant, ja sigui d'arbres, d'arbustos, de plantes, i que això doncs, ho puguis trobar fins al vi, doncs és, per mi és molt, molt interessant perquè connecta el que després pot trobar el consumidor o, doncs, amb l'origen. No només dir que és del Penedès o que és de l'Empordà, sinó dir que és d'aquesta parcel·la i que aquesta parcel·la té aquesta influència positiva. I jo penso que inclús et convida a anar-ho a visitar i anar, i que si trobes una olor doncs, que et recorda el romaní o que et recorda doncs, el fonoll, doncs, tot això doncs, et connecta amb el lloc i ens, per mi dona importància a la zona de producció i la feina del viticultor.
És un discurs aquest del paisatge a la copa que aquests últims anys ha agafat força per part de sommeliers, d'elaboradors, però fins ara no hi havia evidència científica.
Hi havia poques referències. N'hi ha dues que són les com la base. Que una és que a Austràlia, precisament, alguns dels vins que es feien allà tenien unes notes que recordaven l'eucaliptus. I l'eucaliptus sabeu que és un arbre típic d'Austràlia i que és, també fa una olor intensa, té unes olors així d'eucalipto o mentolades d'aquesta família d'aromes i alguns dels vins ho tenien. I es va veure, es va com dir, és clar, diguéssim, no? Si al voltant d'aquesta vinya hi ha eucaliptus, doncs és normal que alguns d'aquests vins ho en tinguin. Això era una primera constatació que hi havia. I després hi ha una altra constatació més negativa, que és quan hi ha un incendi. Quan hi ha un incendi, els fums que poden passar al costat del raïm, la planta es troba aquest fum, i encara que sigui unes hores, és suficient, perquè després alguns d'aquests compostos que venen del fum els troben en el vi. I en aquest cas és més aviat un efecte negatiu. I per mi eren dos pistes, no? Connexions de que si per un costat un arbre aromàtic doncs, pot donar unes aromes en el vi, o, per exemple, això, doncs, una ventada de fum també pot marcar el vi, doncs, per mi eren indicis de que tot el conjunt de plantes que hi ha, doncs, de pins, de fonoll, que dèiem, de romaní, de plantes clàssiques que hi ha al voltant, autòctones, que hi ha al voltant de cada vinya, durant tot l'any i durant tota la formació i creixement del raïm, també tenen un efecte. I l'únic és això, que no és senzill, s'ha d'analitzar, però ho hem estat fent i bueno, ha fet una feina d'equip en què hem participat tant part d'anàlisi sensorial, anàlisi química i tota aquesta part d'elaboració i d'extracció d'aromes.
Deies que esteu intentant, hi ha ganes d'ampliar l'estudi i d'estirar el fil una mica més.
Sí, aquesta és la intenció. Això el que passa és que necessitem doncs, això o presentar-ho, s'ha presentat amb alguna convocatòria d'ajudes o mirarem pel nostre compte a veure fins on podem anar per avançar una mica més i tenir més confirmació d'aquesta connexió.
La intenció seria anar a altres DOs que no heu anat...
Sí, o a refinar una mica l'estudi i veure amb què es pot millorar perquè hi hagi una, diguéssim, encara una constatació més directa.
L'altre estudi que l'Incavi portava en aquest Congrés Internacional de la Vinya i el Vi a Dijon es diu Reusles, anava a càrrec de la Gemma Roca i l'Anna Puig. Anna, explica'ns a què consisteix.
Sí, bueno, vam presentar un format pòster i era un pòster que el títol era Valorització de lies de fermentació o mares de fermentació com a font de nutrients en processos fermentatius. I és un treball derivat d'una activitat demostrativa, d'un ajut que ens va donar el Departament d'Agricultura, en el qual hi hem estat treballant 2 anys, en el que es plantejava de que, com molts de vosaltres sabeu, les mares de fermentació són residus o són subproductes que es creen durant la fermentació o processos d'envelliment en tota la fase d'elaboració del vi. Llavors, es tracta com un residu i per llei aquests residus es porten a destil·lació, majoritàriament. Són productes que són subproductes o residus abundants, perquè per cada tona de raïm processat un 6% són mares o olies de fermentació. I el treball va sorgir perquè hi havia empreses vitícoles que generen aquests residus, que estaven interessades en buscar tractaments alternatius per poder reutilitzar aquests residus dins el propi celler. Llavors, com que aquests residus majoritàriament són llevats, morts, o sigui, llavors, són llevats que han mort durant la fermentació, vam pensar que podríem averiguar o establir un protocol d'utilització de reutilització d'aquests residus, fent uns tractaments enzimàtics amb aquestes mares i alliberant de les parets dels llevats, de les cèl·lules dels llevats, nutrients que servissin com a font de nitrogen amb fermentacions que tinguessin lloc en el propi celler on s'havien generat aquests residus. De tal manera que es crea un procés de recircularització, de sostenibilitat en el propi celler. O sigui, crees un residu, però el recircularitzes per utilitzar-lo amb el teu propi benefici. I aquest va ser el treball que vam presentar.
Quan us plantegeu el punt de partida, anem a veure si li podem donar una segona vida, una reutilització a aquests llevats morts. Penseu que potser la fórmula seria aquesta.
Sí,
llavors s'ha de demostrar, no? S'ha de provar.
Sí, sí, evidentment, en el procés d'aquest treball ho hem provat. El que vam fer va ser, d'aquests residus, una vegada tractats amb aquests enzims, teníem un extracte. Aquest extracte l'aplicàvem amb mostos en fermentació com una font de nitrogen i comparàvem els resultats amb les fonts de nitrogen que s'utilitzen habitualment en els cellers com a font de nitrogen pel creixement dels llevats durant la fermentació. Evidentment vam veure que els extractes que havíem obtingut d'aquestes mares, d'aquestes lies, funcionaven igual o millor que els nutrients utilitzats habitualment. Per tant, aquestes proves les vam fer a escala pilot, primer a nivell de laboratori amb recipients petits, després vam escalar-ho a vinificacions de 5-6 litres, o sigui, ja podem dir a escala de celler experimental, però amb molt petites proporcions. Aquests resultats els vam presentar al sector a finals del mes de maig, i ara ja és escalar-ho a nivell industrial, no? Evidentment, també vam calcular costos, perquè, clar, hem de comparar costos de tractament amb enzims o costos de què costa comprar nutrients.
Clar, si surt més car, al celler no li interessa. No?
Exacte, sí. I si surt un pèl més car, perquè els enzims són cars de per si, però també hem de valorar el tema de recircularització un residu. O sigui, jo sempre posava, quan els cellers m'ho van preguntar, quan vam fer l'exposició dels resultats, jo sempre dic, quan es va ficar de moda el paper reciclat, quan anaves a comprar un paquet de folis de paper reciclat, sempre eren més cars que els blancs. Però tu estàs regenerant la utilitat d'un residu que has creat. I creiem que això pot compensar en que el tractament aquest sigui un palet més car que comprar els nutrients que habitualment o que ara avui en dia hi ha al mercat, no? I, de fet, mira, justament avui hem rebut un correu d'un celler d'aquí al Penedès que està interessat en conèixer més el protocol i veurem a veure com va, no?
Clar, aquesta és la pregunta que volíem llançar un cop coneguts aquest parell d'estudis que heu presentat a Dijon. Per cert, quina acollida van tenir? Com va anar? Quines sensacions teniu?
Bé, és una mica el format pòster, la gent se'l mira, el consulta, o bé per l'aplicació o bé en format paper presencial. Després, bueno, hi ha els correus electrònics i si hi ha algun tipus de dubte, interès en el treball, es fiquen en contacte amb tu. Perquè no és com les ponències orals, sí que normalment fan una o dues preguntes al final, si hi havia temps.
I tens l'auditori per veure com respira, no?
Però els pòsters és més captar la idea, crec, no sé, Enric, què opines, però és captar la idea i si realment t'interessa l'estudi, et fiques en contacte amb la persona o amb les persones que han fet el treball i de quina endavant doncs hi ha la col·laboració.
Sí, és això, que és una mica més lenta la resposta,
feedback,
però
no?
També és això, jo també tots hem portat targetes, o hem portat contactes, o hem portat algun tipus de connexió, que ara, allò, quan hem aterrat una altra vegada a l'Incavi, doncs hem d'anar mirant, contestant i mirant mica d'això. Doncs mantenir aquest contacte i gent que s'ha interessat, doncs contestar-los i veure, anar veient, és mica la segona fase. Primer es dona a conèixer el tema o la recerca, i després és com mica més, mica a mica, que vindrà tota aquesta connexió i veure altres llocs que puguin estar interessats.
Heu sembrat, no?, a Gijón, sí. I ara, mica a mica, es recullen fruits.
Sí, exactament.
L'Anna Puig ens deia, just acabo de rebre un correu d'un celler del Penedès interessat, preguntant, i jo volia preguntar-vos què sol passar amb estudis d'aquestes característiques que ens heu explicat, que deu a terme a l'Incavi, no?, com arriben al sector, com se beneficia el sector, com arriba aquesta informació més enllà, què sol passar?
Bé, normalment fem jornades de divulgació en el que convoquem o donem a conèixer els nostres estudis als cellers d'arreu, no només del Penedès, sinó d'arreu de Catalunya. I a partir d'aquí s'estableixen vincles, no? Moltes vegades, clar, són estudis pilot que s'han d'aplicar a escala més industrial. Però bueno, tot el que anem fent és d'aplicabilitat. Vull dir, no fem... L'Incavi es tracta de fer recerca aplicada, no recerca bàsica. O sigui, nosaltres sempre treballem en col·laboració amb el sector, amb les necessitats que té el sector, i intentant que els resultats que obtinguem siguin d'aplicació immediata i que tinguin els seus fruits de manera ràpida, no?
Per tant, si aquest interès mostrat per aquest celler penedesenc fructifica, seria la forma de continuar avançant en l'estudi, no?, i portar-lo a escala real, en un celler real.
Ah, exacte, és això. De fet, el nom d'activitats demostratives, aquestes ajudes que dona el departament, es convoquen moltes idees i n'adjudiquen unes quantes, no tot el que es presenta s'aprova, sinó que les que sembla que tinguin més impacte en el sector agroalimentari en general. Són activitats demostratives perquè, de fet, són això, el seu propi nom, un nom ho indica, no? Fer algun tipus d'experiment en el qual tu demostris que pot funcionar i que sigui escalable ja a les empreses de manera immediata.
Per tant, mica a mica, la pilota, el coneixement, passa al sector.
Exacte. Jo, com diu l'Anna, doncs, els primers beneficiats sempre acostumen a ser les empreses que col·laboren amb nosaltres en fer l'estudi, perquè ho estan seguint, el que diem, en temps real.
Dia a dia.
I van veient com ho anem fent. Després, la segona esfera seria quan es fan aquestes jornades de divulgació, que les fem a l'Incavi o les fem per les diferents denominacions d'origen, o també n'hem fet a la Barcelona Wine Week, o aquest tipus de presentacions, o ara quan hem anat al Congrés de l'OIB. Són com diferents esferes on es van presentant aquests treballs. Jo recordo això, un dels treballs que hem fet amb REC, per exemple, doncs que el viticultor, veient el que nosaltres proposàvem, ell ja ho anava canviant quasi el mateix així.
Sobre la marxa.
Exacte. I deies, mira, doncs està bé que vegin, ho trobin i ho acceptin i ho vulguin ja posar en pràctica. I a vegades posar en pràctica aquestes coses immediat, a vegades és més a mig termini o una mica més llarg, però per mi és la millor demostració de que el que estem fent, primer que ja ho fem sempre amb empreses i són coses a partir de suggeriments o suggeriments que nosaltres fem, però l'acceptació de totes aquestes pràctiques o innovacions és la millor manera de veure que hi ha interès.
Heu tingut una setmana molt i molt intensa a Dijon, a França, en aquest 45è Congrés Mundial de la Vinya i del Vi. Heu vingut amb idees, amb contactes, us ha sorprès algunes de les intervencions que s'hagin fet, una miqueta, quines sensacions teniu?
Bé, les la part de ponències orals més tècniques van ser molt interessants. Bueno, jo vaig estar a la part d'enologia i hi havia està molt de moda fer estudis de vins desalcoholitzats. Tenim el problema de que la gent jove no consumeix alcohol, però hi ha tot el tema de desalcoholització i s'estan fent moltíssims treballs en aquest sentit, no? I a més, també, bueno, una altra de les línies en les que es van presentar molts treballs també va ser en l'ús de noves tecnologies emergents per extraure color en els raïms negres o per extraure aromes. O sigui, són tecnologies físiques que es poden aplicar en el celler i que no és un... El fet de no haver de posar additius o algun tipus de coadjuvant en el vi, sinó tractar-ho amb un aparell, doncs sempre tira més que no pas aquest altre vessant, no? Però paral·lelament també, a part de les ponències orals, hi va haver activitats paral·leles en el qual vam poder degustar des de mostos o sucs de raïm fets a Brasil, com vins elaborats a Suècia, vins elaborats a Texas, vins elaborats a Canàries...
Com està canviant, no, el panorama?
I veure una mica... Bueno, i a més, conèixer la història, no?, de la viticultura d'aquests països, que a vegades ens és totalment desconeguda, i teníem l'oportunitat de saber-ne una mica més. No? I, bueno, com pot ser que Suècia facin vins? Sí, hi ha una petita proporció al sud de Suècia, molt poques hectàrees, però fan uns vins blancs molt, molt bons, vaja, vam trobar-ho molt bé. A part, clar, evidentment, conèixer tota la cultura dels vins de Borgonya en la zona on es celebrava el Congrés.
Uh-huh. Doncs això mateix és una oportunitat de conèixer i de que ens coneixin. Per mi aquest és el valor d'assistir i participar en aquests congressos.
I doble valor... venint aquí al Penedès en Xarxa, Ràdio Vilafranca, i explicant l'experiència i aquests estudis i de la manera que arribaran els cellers i el sector i en trauran rèdit. Enric Bartra i Anna Puig, mil gràcies perquè esteu recent tornats de França i han estat uns dies molt intensos per haver estat avui aquí. Un plaer, que vagi bé.
A vosaltres, gràcies.
On és la vida que se'ns va prometre? Tot sembla ara un somni tan